Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina, com sempre, Gestoria Fernández, que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Sí, Toni Calvó, baixa'ns al ple del Congrés, perquè si no es colaran a la tertúlia els diputats i diputades i això no ens interessa. Bon dia, Toni. Bon dia, Narcís Quintana. Bon dia, Xavi Esteve.
Bon dia.
I bon dia, Alfons Romero.
Bon dia.
Toni, aviam, avui només d'arribar, jo em pensava que em demanaries articles per la revista, eh? I no m'ho has demanat i m'has dit, escolta, que ens estan escoltant cada matí des de... Aviam, explica'm.
Un oient que ens trucava per felicitar-nos i ens escolta des de León, es diu Samuel. León, Mèxic.
Ah, uau.
Va estar un any a Barcelona, parla molt bé el català per haver estat un any aquí. Aquí hi ha gent que fa molts i molts anys que hi hagi, no el parla molt bé i volem saludar-lo perquè sé que ens explica a través de TuneIn, que és una aplicació que hi ha a totes les ràdios del món. Doncs, Samuel, una encaixada des de Vilafant, des de Ràdio Vilafant, per tu i per tota la gent que ens escolta a través del TuneIn.
Jo vull dir, et trobo a faltar. Bueno, és igual. Entrem a matèria?
Jo voldria també
felicitar
a la Carme Martínez, que dissabte allà a la manifestació li va dir a l'Espigoler, aquell és l'Alfons Romero, diu, sí, sí, me'l presentes, sí, sí. Va venir tota tímida, i diu, escolti, i per tant, si ens estàs escoltant, Carme, bon dia, doncs va dir que ho feien bé, vaja, que ens escoltava, i això fa il·lusió, perquè en aquest marc físic de la peixera, si posem que estàs aïllat de no sé què, resulta que no, que més enllà d'aquesta goma groga d'aquí, doncs hi ha gent fantàstica.
Tu critica...
Ens escolta molta gent, sí, no us penseu.
Critica algú i ja veuràs com de seguida...
Bueno, t'esperen aquí baix al carrer.
També amics i enemics, que és el que ha de ser la vida, no? Tota la vida amics i tots que foten la pilota.
Doncs jo crec que no en tinc d'enemics.
No? Si ho estan passant seré uns quants.
Uai, tothom en té d'enemics. Home, i tant.
No, perquè jo sóc una persona que sóc amor i no...
No, però tenir enemics, per dir la veritat, està bé.
Adversaris.
Exacte, m'agrada més adversaris.
No,
o persones que difereixen amb mi.
A les democràcies consolidades són adversaris, però en aquesta societat postfranquista encara són enemics, eh? No.
Bueno, jo m'agradaria més pensar en adversaris o persones que divergeixen de mi.
I dilluns era el Palau de la Generalitat amb el 80 aniversari de l'alliberament dels camps nazis i, per tant, no deixo de pensar-hi.
Vas
anar
amb cotxe o en va bé?
En tren, però amb el de Rodalies.
Amb el trampinxo,
amb el del proletariat. Allà.
I vas arribar a l'hora?
Sí, perquè vam sortir 3 hores abans. Vull dir, no vam, sí.
Per cert,
vaig veure una cosa que en Joan Armenguer, que és el primer que introdueix els mitjons a la política, sabeu que en Joan Armenguer tenia una bola terrible als mitjons del secretari que els portava vermells, no?
Uh-huh.
I el va arribar a criticar.
Recordo aquest secretari, recordo.
No? Doncs perquè portava mitjons vermells i perquè li cantava la llei, deia, això vostè no ho pot fer-ho. I llavors l'altre s'emprenyava, crítica, és clar, amb aquests mitjons vermells no pots fer les coses bé, bueno, era terrible, no? No solament això, sinó
però
que
escolta...
va donar... No, ara que estem en una ràdio lliure per la llibertat, va donar ordres a la policia local perquè el detinguessin, el secretari. O sigui que no estic fent conya, eh?
En sèrio?
Sí.
Però
sí.
Per què? Perquè era un delicte portava...
Perquè el secretari portava... en tant li fotia un didal més d'alcohol en el cos i ell sabia allò dels mitjans, però sabia això, i va donar ordres... I a l'Horta Capellera el van detenir. El secretari va muntar un pollo fantàstic, no?
Bueno, aviam, tothom ha de complir la llei. Vull dir, si havia passat el límit del Colèmnia, doncs està bé.
Tota aquesta introducció dels mitjons del secretari és que allà el president Illa, que el vesteix fatal, eh? Unes sabates marrons, uns mitjons a ratlles...
Tertúlia de moda, amb Alfons Romero.
Amb un vestit de trajo d'un blau.
Va, jo el trobo... No el trobo...
Alfons, pues tampoc no. És que tu tinguis un estil...
Sí,
ara no va dir, eh?
Criticat per una paella.
El president Illa, que no portava goma als mitjons. I aleshores...
Ah, perquè hi ha una cosa que és com la lliga de les mitges de les
si
dones per els mitjons,
els
que sí?
Sí,
que sí?
No, no em portava ni de lliga.
Ah, no em portava no. I li queien els mitjons.
I li queien els mitjons i ell, anant a l'acte, es va passar tota l'estona pujant els mitjons.
A veure...
I després vaig veure que a més feia una cosa, es menjava les ungles. I va estar tot a l'acte, perquè va parlar l'últim, naturalment, el president sempre parla l'últim, i es va fotre una menjada de... Bueno, públicament agrair a Esquerra Republicana que sí, gràcies a ells doncs, tenim això, aquest espectacle que no tindríem.
Bueno, jo vull pensar-hi que des de que hi ha... Jo ara et faig l'altra proposta, des de que hi ha l'illa, Catalunya està molt més tranquil·la, no tenim tot el marc d'aquest del procés, s'estan fent molt bones coses per al país, s'estan obtinguent moltes concessions sí. de Madrid, i per tant jo crec que amb l'illa, ja que tu estàs aquí criticant,
ha criticat el seu vestuari, bueno,
el
moment.
Jo dic,
m'és igual. Com si vol anar amb samarreta... Escolta'm, com si vol anar amb samarreta de tires.
Va ser un rotllo perquè ens va llegir 7 folis i un president de la Generalitat sobre les morts de Mauthausen, Auschwitz, així, no, per obrir el teu cor no has de llegir els folis que fa el secretari. Entens?
Són decisions, al fons, vull dir... I a vegades potser tu
com
vols...
Com que ell escriu algun...
No, t'equivoques. Mira, és més, he proposat escriure algun guió i m'han dit, no, ja ho fem nosaltres.
Molt bé.
I que sàpigues que això és antic, d'escriure guions. Tu vas al ChatGPT, li poses 4 dades i et fot allà un missal de l'hòstia.
Però
tu.
Jo entenc ja que quan parles de coses emotives, jo he començat dient et trobo a faltar, no? I jo ja sé per què ho dic, i molta gent que em coneix ja ho sap, no? Ja sap quin dia és avui. A vegades potser ho has de llegir perquè potser et trenques.
Bueno, això són opinions.
Sí,
no,
però, no sé si però, és el cas del president Illa, o potser no es volia equivocar.
Tinc la imatge d'aquella soca de Borbó que sempre ho feia quan el van fer rei, sempre traia un paper, que hi ha un moment que tu no saps si allò és autèntic o allò
bueno,
és el secretari.
Jo crec que també és...
O quan has sigut
com...
regidor... I has vist
veure,
els discursos d'en Lorca.
Però tu ets historiador, Alfons, tu ets historiador i n'estàs fart de fer o de llegir coses sobre Mauthausen, sobre els exportats, sobre la gent que ho ha passat malament, sobre la Guerra Civil. Potser l'Illa no és d'aquests, jo no ho sóc. Per tant, jo si tingués que llegir un discurs ara, si em fessin present per un dia i llegir un discurs sobre això...
No, sisplau.
Hauria de cercar informació. Perquè
li demanaria al ChatGPT que li fes un guió.
Tu necessites escriure que els nazis varen gasejar els jueus.
Home,
i que,
veure,
i que en Franco
punts,
va fer un cop d'estat. Necessites
aquestes 4 coses ja me les sé, que són les coses bàsiques. No. Però per aprofundir amb els camps de concentració, si parlo de Mauthausen, només me conec aquest. Si has d'aprofundir, parlar d'altres, doncs no me'ls conec, m'hauria de fer...
Bueno,
a veure,
quants camps de concentració coneixeu?
No, un moment.
Aquí estem tots molt callats,
un moment,
eh?
A més, deixa'm acabar. Si jo fos president de la Generalitat, tu series el meu, com es diu això?
El teu negre.
El negre que faria el discurs sobre aquestes coses. Pagant. Per tant, càrrec
pagant,
de confiança.
No, Toni, aquestes coses
et posaria
no
de càrrec de confiança.
És a dir, una societat democràtica, si no és capaç de parlar de les seves víctimes, la gent que ho ha passat malament.
Sí, home, però...
Si tot ha de tenir un preu, doncs
però
no,
és que l'Illa sortirà...
Espera, la cabra de la legió, no?
L'Illa sortirà d'allà i s'anirà a inaugurar un taller de cotxes o una fàbrica de sé què, o una altra...
Home, no crec que vagi inaugurat tallers
de
cotxes.
Que sí, em refereixo que fa 50 coses al dia
sí.
I la seva agenda és apretada i per tant...
L'Illa és
igual va a l'associació del barri del no sé què.
L'Illa és llicenciat en filosofia, que l'altre dia ens explicava que vol aprendre grec.
Pues és molt útil. Perdona, jo crec que
és imprescindible.
Jo crec
si no
que el grec...
grec no faràs vi.
No, però el grec és important. Bueno, no. És igual, no ho parlarem això ara, perquè els altres estan aquí escoltant.
Possiblement.
Sí, exacte.
Possiblement.
Començar la tertúlia.
Una pregunta,
amb l'Alfons Romero parlant
de moda. Sí.
I que Antoni Guerrero defensi
el president Illa.
M'he equivocat de ràdio.
Escolta'm una cosa. Pregunta important. Qui és el més ben vestit o ben vestida de la tertúlia d'avui?
El més ben vestida de la tertúlia ets tu.
Però això no falla.
Però
no
si porto uns shorts i una samarreta. Avui però, no vaig...
Escolta, que jo sàpiga, ets l'única. Sí, per tant, sí, exacte, si estem parlant... Exacte.
Ah, vale, el títol de més ben vestit el tinc jo. I el de més ben vestit?
En Toni.
Toni.
En té un aire.
Toni Calvó, sí, sempre, sí, sempre sí. En Toni Calvó.
És de la confraria, sí, sí, del sí, Vaticà, sí. Dels que van a la missa.
Estic mirant, porto unes bambes beige, pantaló beige.
I en Xavi, déu-n'hi-do.
Sí, en Xavi també.
En Xavi és el que menja més bé de tots.
El que menja, sí, exacte.
Aquesta és bona, aquesta és bona. Com es nota que avui és l'últim dia, eh? Ho heu de treure tot per l'estiu.
I en Narcís, que és el de la Junquera, el que més peles té.
No, la Junquera, no, és el que menys peles té perquè ja se'ls ha gastat allà.
No,
si puc posar en radars, no?
Sí. Ara a veure si el radar me'ls retorna.
T'imagines que fos com un caixer?
Vaig anar un dia a la Junquera, ja que feia tramuntana, que venia l'aire així del Pertús, i només tenia, en lloc de fulles, sabeu que vas a la Rambla,
bitllets.
Sí. Tenies que anar apartant els bitllets.
Sí, sí.
Com us passeu amb la Junquera, eh? Sisplau, eh? No pot ser. Jo volia parlar de joves avui, de joves i política, perquè jo crec que és interessant.
Però venen els altres.
Home, però si sou joves, aviam...
D'esperit molt.
La tercera joventut, no?
Sí, sí, d'esperit molt.
Clar, i la desafecció a la política, que els joves cada cop estan més allunyats de la
com
política.
Vos, com vols estar vos que... la política si el president de ara, la Generalitat... Ara. Porta uns mitjons a ratlles de,
o sigui,
color marron,
jo crec,
que sense goma,
jo
que
crec...
tot el dia de caigut. Com vols que la gent s'apunti?
President Illa, si em passa l'adreça, li enviaré una samarreta d'anime i així connectarà amb els joves. No? Creus que el president hauria de portar una samarreta...
No, no, no,
no sé, del Juego al Calamar, que és la sèrie de moda,
no,
o d'alguna altra sèrie?
Jo crec que hauria d'aprendre grec i dedicar-se a fer, no sé, traducció d'un llibre de grec. Ho faria bé, segur, però de la política no, no cal.
Què opineu vosaltres? S'ha de portar samarreta d'anime o és una altra cosa per connectar amb els joves?
Narcís, que són d'esquerres aquests, eh?
Home, jo penso la mesura de que l'entrada del pis,
sí,
te l'avanci la Generalitat i no l'hagis de pagar
50, fins a 50.000 euros.
Fins a 50.000 euros. I no l'hagis de tornar fins que acabes la hipoteca... és una bona mesura per ajudar la gent jove.
És una mesura francesa, quan aquí aquest programa molt seriós sempre ha parlat dels models europeus, això és una mesura francesa que porta anys fent-se.
Però bueno, aquests diners no te'ls regalen, eh? Te'ls hauràs de tornar.
El mínim que hauríem de fer.
Però no ho ets acabat d'entendre. O sigui, tu demanes una hipoteca, val? I aquests te presten fins a 50.000 euros per l'entrada, i els hauràs de tornar quan hagis acabat de pagar la hipoteca.
Quan hagis acabat de pagar la hipoteca, tornes els 30.000 euros.
No, 30.000 no,
bueno,
fins 30, a 50.
40, fins a 50, 20.000, el que hagis demanat.
I si la hipoteca és fins a 30 anys... I llavors, això que et deixen també és fins a 30 anys, quants
jove,
anys viuran...
No sé, no he llegit la
gent...
petita.
No, és que ho vaig sentir ahir a la ràdio i em va
bueno,
explotar el
si
cap.
Si no pagues tu, pagaran els teus fills.
Ah, vale.
I si no, els fills, els teus fills. Els...
D'acord. S'acaba el debat.
Algú pagarà, però bueno, és la manera de que si tu no tens diners per donar entrada
sempre...
a un pis...
La banca sempre perd.
Toni, sempre ho hem dit, que si no tens idees, almenys copia les coses bones.
Si no cal tenir idees, segurament.
Això en l'ABC de l'habitatge és sabut i... Però em penso que havíem quedat que no compraríem més, no? Que aniríem a habitatges públics, que farà l'administració i pagarem un lloguer, com el model alemany, no? Aniríem per aquí,
sí.
Però ja no se'n parla d'això.
No.
Jo tinc família alemana, jove, a Alemanya, jove, d'aquí, que s'han comprat un pis, que són enginyers, que guanyen bé, i van una casa... I el préstam que han demanat és sense interessos per ser joves.
Sense interessos.
Això és una altra història, però clar, això ja depèn dels bancs.
Depèn dels bancs.
Sí, sí.
Bueno, no, depèn de l'Estat, si ha fet una llei que diu, bueno, per aquests joves i tal, i els interessos poder el paga l'administració, no?
Poder,
o una part, una cosa així. Els bancs, siguin alemans, tampoc perden, eh?
La banca mai perd.
Evidentment.
Xavi Esteve, Toni Calvó, esteu molt callats.
No, jo estic escoltant, jo no us escolto.
Oh, però pots dir, no, pots fer la teva pregunta, eh?
Jo em sembla que hi ha coses d'aquestes que estan molt bé, però això no ha de treure que s'han de construir pisos socials.
Clar.
I a vegades tens la sensació de que aquestes, entre cometes, solucions són perquè ens oblidem d'altres coses, no? I no anem bé així.
Jo, des de l'anunci que es va fer fa un any, ho va fer l'Illa, no sé de què construiré, no sé si eren 5.000 pisos, fins ara, diguéssim, ha passat un any possiblement, Quants pisos s'han començat a construir? A mi m'agradaria saber...
Alguns, però pocs.
No sé, quantes grues, quantes empreses, quants pisos estan en marxa?
En Joan Cos, no? Penso que es diu Joan, el que va ser alcalde de Barcelona, que després va anar d'ambaixador...
Clos.
Després va anar d'ambaixador a Turquia, gran càrrec, no? I després ha treballat per Nacions Unides. És a dir, les portes giratòries són fantàstiques, no? Després ha treballat amb una consultoria de Nacions Unides sobre habitatge. I l'altre dia... que no l'havia sentit mai, deia Catalunya necessita avui 1,5 milió d'habitatges. Per tant, que el nostre govern digui que en farà 50, no sé com i no sé quan i no sé de quina manera, perquè una cosa és dir farem i l'altra és que el jove del T que tenim aquí al costat demà tingui una clau d'un d'aquests pisos, que encara no n'hi ha, no? I a més, si és d'aquí de Vilafant o de Figueres o de l'Empordà, tota aquesta història de l'habitatge és per Barcelona, no pas pel conjunt del territori, doncs, home, fins a 1,5 milió encara hi ha molt a fer, no? I jo no em quedo amb aquestes frases de propaganda. Sí, jo no em quedo,
Però fer 50.000 pisos no es fan en un moment. No. El que jo sí he vist és que sí que s'han comprat o es tenen o s'han obtingut terrenys. O els hi han donat molts terrenys.
Terrenys, sí.
S'han cedit, hi ha hagut una cessió... Com mínim els terrenys
això
els
ho
tenen
fet,
per,
sí,
per,
el govern ho ha fet.
Per tenir potser ja 3 o 4.000
s'ha posat en contacte amb tots els ajuntaments del país.
Això sí que els ha aconseguit.
Algunes empreses també els hi han cedit i dius ai, a canvi de què, no?
I aquestes empreses estaran obligades, segons la llei aquella que deien, a cedir a més el 30%.
No crec.
I què passa amb els pisos turístics? Perquè tu dius que tot passa a Barcelona, és que no m'estranya, perquè jo em pensava que aquest país només existia a Barcelona, perquè es poso la ràdio només parlant de Barcelona.
Figueres en té de pisos turístics.
No, però que sortia l'alcalde de Barcelona dient que amb el tema d'Airbnb que s'havien d'acabar els pisos turístics el 2028. I hi havia algú que deia potser aquests pisos turístics haurien de ser pisos socials, com deien Doni abans.
No, haurien de tornar als seus propietaris i els seus propietaris l'haurien de llogar al preu normal que toca.
Quin és el preu normal?
No, si és una zona tensionada i no sé què... A veure, el que no pot ser és que un pis que val 700... Bueno, Barcelona és cara. Posa-li 800 euros de lloguer, que és un pis allà al mig d'una vivenda on viu gent i jo he fet del meu pis que tinc allà al mig, he fet un que ja no hauria de ser permès, en aquest pis de veïns. Faig un pis turístic i cobro 1.000 euros a la setmana, doncs tornar els 400, 500, 700 euros al mes i que la gent pugui accedir a aquell habitatge. Això seria lo normal. I si vull tenir, jo crec que si vull tenir un pis turístic, bueno, doncs com agafo un bloc de pisos i faig un bloc de pisos d'apartaments turístics. Però la mescla aquesta del pis de veïns, no? Allà on viuen els veïns que van a treballar cada dia, que no sé què, no sé, ficar-hi pisos turístics al mig, això està destrossant el que és les ciutats, està fent que hi hagi milers de turistes i està fent que, a més, la gent no pugui dormir tranquil·la en el seu pis perquè tenen veïns que no són veïns, que són turistes en aquell bloc de pisos. No, feu apartaments turístics, que ho facin les empreses, feu hotels, si voleu, però deixeu la gent que tingui possibilitats de llogar un habitatge per viure i per treballar. No tothom té 1.000 euros a la setmana.
Xavi Esteve.
Jo, amb el que esteu dient... Veiem, això dels pisos, jo no penso que s'hagin de fer pisos. L'únic que s'ha de fer és agafar la Generalitat, agafar les caixes i bancs i dir, bueno, veiem com ho teniu això i negociar amb tota aquesta gent. Perquè jo estic segur que tenen cases, pisos que estan allà que no foten res i que s'ha de fer alguna cosa. A veure, construir. Ara ens han ficat a la... Què hem de construir? Parlar amb les empreses privades, com ho teniu? Podem arribar a un acord i a través d'això fer el que necessita el poble, el que necessita viure, vale? Pues amb aquests pisos, arreglar, veient com es fa. Després, una altra cosa, vosaltres te diu pisos turístics. Jo estic en contra dels pisos turístics i us explicaré per què. Pisos turístics, per què són pisos turístics? No, és una cosa que no entenc mai. Des de tota la vida s'ha fet el pis de tota la vida. El turístic poder te'n vas aquí a Cadaqués, on te vulguis, fas a l'estiu i ja està. pisos turístics, això s'ha començat a fer a Barcelona.
Apartaments, no?
Però tot això, abans. Tot això és a Barcelona, vull dir, és el nucli de Barcelona. Aquí
està
no
plegat, a tot arreu.
Sí, sí, aquí a l'Empordà n'hi ha, també.
Però va començar tot a Barcelona, vull dir, és una cosa increïble. Ara s'arriba aquí, vale. Jo, pisos turístics, no. L'únic que s'han de fer són els pisos de tota la vida.
Però és que a Figueres n'hi ha, a Roses n'hi ha, a Castelló n'hi ha, a Castelló n'hi ha.
És una especulació, això. Perquè...
Sí, per això dic que això... Perquè o sigui, si jo tinc un pis, perquè l'haig de posar a lloguer mensual, si me'n puc treure més. Tinc un pis a Vilafant, per exemple, no? Si el puc llogar per lloguer turístic, que és molt més, em surt molt més rendible a mi com a propietària, per què l'haig de llogar per 500 euros al mes quan el puc llogar durant 3 mesos i m'atrec molt més que llogar-lo tot l'any? I a més a l'hivern hi puc anar jo.
Però el pensament no és aquest. El pensament és si tu tens un pis que el puguis arrendar tot l'any.
Depèn.
Ja està, no? Depèn. Què vols fer? Si tu agafes i te'n vas a Cadaqués, te'n vas on te vulguis, sí que pots fer-ho, però aquí a Figuera? O sigui...
Perquè potser llogant-lo només aquests 3 o 4 mesos, si no... treus el que et trauries durant tot l'any.
Ja està. I després, durant tot l'any...
El tens buit o el pots utilitzar tu?
L'utilitzes. Sí.
Jo, el meu punt de vista no és aquest. El meu punt de vista és fer-ho tot l'any.
Com a segona residència.
Fer-ho tot l'any i ja està.
A casa en som titulars d'un pis turístic, no? I que quan ve la cunyada de Turquia l'utilitza i passa a la família per dir-ho així. Però la resta, que ho diu la Mercè, està en el lliure mercat per una qüestió, que és que tu has de pagar... una cosa que se'n diu impost de béns immobles, per tant has de pagar uns costos.
Que a vegades potser tu et surt més a compte tenir-lo a lloguer turístic per poder afrontar tot el que és el manteniment i els impostos.
Si jo tingués... Però a casa són 2.800 a l'any,
Val, però jo, per exemple, jo estic dient, si jo tingués un, jo no ho faria, si jo faria tot l'any. Ja està.
Bueno, però hauries de fer números si tot l'any et surt a compte de beneficis i de poder pagar aquests impostos que estava dient l'Alfons. És que potser per llogar tot l'any i de riscos,
perquè exacte. Actualment els lloguers, escoltes cada història que...
Però és que l'argument no el pots utilitzar d'aquesta manera. No? Jo estic en contra perquè a vegades... Sí, sí, hi han d'haver pisos. Perquè des de l'any 78 que tenim una Constitució, o tenen una Constitució que diu que l'habitatge és un dret, hauríem de començar a parlar de dir, escolti, quin és el model aquest? Perquè no hi ha model, fixa't que no hi ha model.
Bueno, perquè és que, a veure, quan van fer l'article aquest de la Constitució...
Era de bonito.
No els hi va cabre, i la vivenda és un article... La vivenda... Ell volia dir, la vivenda és un dret... pels especuladors.
Sí, però no els ho hem descobert, aquest article l'hem descobert ara.
Digues, Toni, digues.
No, jo crec que amb el tema de l'habitatge hi ha molta confusió i s'hauria de començar per analitzar la terminologia que utilitzem. És a dir, quan tu parles d'un pis social, la imatge que té la gent és el pis ocupat per una família desestructurada, per una família que té 50 criatures i que el pare és un drogadicte. I pis social no és necessàriament això, ni molt menys. Un pis social és aquell que té un lloguer, o té el cost és un lloguer, que està en relació als ingressos d'aquella família.
Ah, exactament.
Això és un pis social.
Exactament.
I, per tant, un pis social pot ser que et cobrin 800 euros de mensualitat. Però els serveis socials són els que s'han d'ocupar de que hi hagi pisos per a aquestes famílies que els necessiten. Que no és que no tingui res a veure, però no és el mateix. I aleshores, quan tu dius, no, és que s'han de fer pisos socials, la gent pensa automàticament en els ocupes, en el d'allò, i molta gent diu, no, doncs em sembla que és un error. S'han de pensar els pisos socials en relació amb els ingressos de cada...
Bueno, ja. És que potser això hauria de ser en general, no només... No? Potser,
és que això hauria de venir ja determinant
mercat,
per la
llei. O sigui, si jo cobro 1.200 i visc amb una altra persona que en cobra 1.200 més, doncs podem pagar-ne fins a X. Doncs el lloguer que ens haurien de demanar és X.
Un però 30% si, però, del que es cobra,
el màxim.
Exacte.
Màxim.
Si aquest mateix pis el ve llogar a l'Alfons que cobra menys, doncs li haurien de demanar menys. I no el mateix.
I a més una altra cosa, que amb en Toni recordo velles converses quan teníem al davant un programa electoral a Bastí sobre Figueres, que no era tant la necessitat de crear pisos nous com de rehabilitar.
Aquesta és l'altra
part. I fixeu-se que la rehabilitació...
És molt més car, eh?
No, però la rehabilitació...
Sí, però se'ns estan morint els centres de la ciutat.
Sí, total.
Però la rehabilitació, ho dic, perquè a casa ara hi estem, que ja veurem si arribem a temps, perquè és això, la burocràcia també, déu-n'hi-do, estem amb un programa d'aquests de Next Generation per rehabilitar finalment, i ho dic així, finalment subratllat, perquè portem anys esperant que l'Ajuntament de Figueres entri en aquest tema, el tema de la rehabilitació. Què s'ha fet per la rehabilitació? Sí. Res.
Però per què els centres s'estan morint? Perquè és difícil aparcar-hi? Perquè els pisos són antics i és difícil rehabilitar-los?
Dos.
Perquè no tens els serveis a prop? No ho sé.
La tipologia són petits, que a vegades costa fer-hi entrar ascensors, hi ha sota taulats que són absolutament calorosos, no s'ha fet la rehabilitació d'aïllaments de cares al fred i al calor de l'estiu, no? Bueno, això perquè no s'han fet aparcaments públics al centre de la ciutat, perquè no s'han fet serveis...
No, i a més exemple, també no pots accedir amb vehicle
per exemple, Figueres,
al centre.
Figueres...
Perdó, tot això parleu de Figueres, no?
Sí.
No, Vilafant no ho té, això segur, perquè el cas vell només és això, l'altre són cases noves. Però no veus que la... Això és el que ha fet Girona, per exemple. No? Girona ho ha fet.
Però llavors dedueixo que l'alcalde de Figueres no té un pla per fer tot això.
Segur.
Perquè a Girona...
De jove anava a les discoteques a fer gin tònic.
M'estàs remarcant de Girona. A Girona té un pla? No, ha tingut un pla bastant
no
seguit?
No, és ben bé això, eh? Depèn molt també de la iniciativa privada. Aquestes, molts habitatges són privats.
No, Girona ha rehabilitat més del 50%
de les cases del barri vell. No?
I això ha sigut gràcies a un ajuntament presidit per en Quim Nadal.
Bueno,
això és donar ajudes al privat.
Pensar que és el que després... Però
potser no és cosa d'aquest alcalde. D'alcaldes en darrere quan hi havia diners.
Hi ha iniciatives, per exemple, com aquest edifici Rodes, que es diu que està a la rotonda d'on hi havia...
Next Generation es fa. Clar, per això.
I això hi ha més, però això és una cosa de tres. Una cosa de l'administració, del propietari, de l'ajuntament.
Però hi ha sortit una regidora bona amiga, la Núria, hi ha un no bon amic que fa d'alcalde, que es diu Jordi, i han sortit a vendre que ja tindrem aquests pisos. I encara estan, això perquè ho vivim a casa, encara estan amb l'expedient de Next Generation, a veure si el tindran o no el tindran. Encara no tenim els diners, que ja s'està venent. Bueno, hi ha un cartell a baix pintat.
Això els polítics. No. Els polítics surten a la foto de
seguida. No. Pues molt malament.
Això és el que
tu
ets
un ciutadà de
surten...
pla... passes per allà i veus
fas il·lusions.
Pisos de no sé què. No existeixen encara.
No, que la persona que està buscant un pis es pensa que podrà accedir a aquell. La necessitat i realment...
Però això és un error de... Jo sempre dic que els polítics haurien de sortir molt menys a les fotos i molt menys a la palestra. El fet de sortir... Perquè si seguim els polítics cada dia surten, farem 50.000 pisos, farem l'aeroport, farem això, i tu dius, hosti, jo no arribo a final de mes i quan vull fer un extra sé on de treure els calés, i en canvi aquests, cada vegada que surten i obren la boca són 4.000 milions, 700 milions, deuen tenir una màquina a casa de fer milions, perquè al final ho entenc.
Hi ha una pregunta que ha dit la Mercè sobre la gent jove, si voten o no votaran o... Jo pensava, agafa el president de la Generalitat, el fiques al mig d'un institut, que no hi és ningú, o sigui, ni seguretat ni ningú, i a veure què passa. No sé si el coneixerien o no el coneixerien. Això, però...
Això és un altre, això que parlàvem
La gent jove no és tan salvatge, ni l'hosteria ni res.
No ho diu per això, ell ho diu perquè potser no coneixen, saben qui és.
Si el coneixen o no el coneixen.
Molta gent sí que el
coneixeria. El president de la Generalitat tu el coneixeràs, Si el tens envoltat de segurates i coses d'aquestes, tanquen això.
No t'equivoquis.
Bueno, podríem fer la prova, agafar la fotografia i anar pel carrer i preguntar, saps qui és aquesta persona?
Jo
ho he fet amb l'alcalde, per exemple, amb alcaldes, i la gent a vegades no sap.
No saben qui és, alcaldes, val, i jo penso això. I després una altra cosa, la gent jove no està per anar a votar. O sigui, jo personalment conec gent jove de 18 anys que els dius anar a votar i dius...
Clar, és que les persones que...
Senta tranquil.
Els joves i les joves que aquest any han fet la selectivitat, no?, que en parlàvem la setmana passada, aquest any, o quan hi hagi eleccions, que no sabem quan serà, això és un altre debat, que no l'obrirem ara, hauran de votar les properes eleccions.
No crec que votin. Principalment no sé, però...
I la pregunta és per què?
No, què els hi donen? 50.000 euros d'una hipoteca, perdona, 200 euros de cultura...
A mi tampoc em donen rei, vaig a votar. Això és una mala cosa. A mi tampoc em donen rei, vaig a votar. El teu deure
bueno,
com a ciutadà
has d'entendre,
és votar.
Has d'entendre que anant a votar serveix perquè... No és perquè et donin alguna cosa, és perquè tots tinguem alguna
cosa. No, no. La gent jove no pensa això. O sigui,
bueno, però per exemple, aquest és el mal, no?
Però tu, per exemple, tu no els hi pots regalar 200 euros a una persona jove. Mira, escolta'm, 200 euros de cultura. Això què? Això, no, jo...
Això
jo
el bo cultural ho podríem debatre, perquè...
Es pot debatre, però 200 euros per cultura, i això és perquè et votin o com va això? Vull dir que no ho sé.
Això és una subvenció a la cultura, solament que en lloc de donar-los directament en el que fabrica cultura, per dir-ho així, que la societat no se n'enterarà, passa a través dels joves, que es fan circular aquests diners i arriben a cultura i en teoria s'han culturalitzat
però
una mica.
Això d'anar a votar, jo penso, jo per exemple no, ja fa temps que no vaig a votar i jo al meu fill jo li dic vés a votar si vols, però vés a llegir, vés el que hi ha i si hi ha alguna cosa que t'interessa, vota. No m'hi fico amb el partit polític perquè com que sé que al final les urnes serà tot diferent, ja tinc experiència ja en la Generalitat aquí, a Catalunya, hem patit un tripartit. Vull dir, ja amb això ja ho he vist tot. Vull dir, clar, no ho sé, jo principalment no estic gaire motivat per anar a votar. I si la gent jove, que jo sàpiga, no estan motivats per anar a votar, perquè no hi ha cap al·lícia per anar a votar. Això ja us ho dic. Vull dir, clar, i ara que faran, no sé si faran eleccions anticipades o el pressi, però... No hi ha un alt percentatge per anar a votar la gent jove. Això és així, és que no m'invento.
Perquè no els han sabut motivar, tampoc.
No, però tampoc
la gent jove hi ha d'haver-hi de tot, com a tots els grups socials de nivell d'edat. Hi haurà gent que sí, gent que votarà pues, a Vox, gent que votarà independentista, gent que votarà de tots colors. Suposo que hi ha de tot. I pot ser...
Sí, la reflexió d'en Xavi, que quina edat tens, Xavi?
Qui?
Jo en tinc 73.
Ah, vale, jo tinc 40, 49.
Bueno, doncs ens portem 20 i pico d'anys, no? La nostra generació era la que exigia anar en Franco, el règim franquista, que volíem votar, perquè volíem entrar en un procés de democràcia, no? L'hem fet, l'hem tingut, tot aquest procés, i durant aquests anys, des del 77 que comencem a votar, hem tingut totes les possibilitats de votar, no? Ara jo tinc dificultats d'anar a votar. Quan arriba, l'estàs dient tu, quan arriben les eleccions n'hi ha hagut algunes que no he anat a votar. I això és una anomalia, perquè jo sóc de la generació que vol votar i que vol democràcia. Però tinc un problema formal, frontal.
Aquí
has de votar.
Hi ha una opció que es diu abstenció.
Sí,
no hi hauria d'haver-hi un altre que fos votar en contra.
Ara. Sí. Però que fos real. No, votar en blanc i quan aquells
sí,
vots en blanc...
Que
tu vegis al Parlament, que hi ha 350 cadires, doncs si hi ha no sé quants vots en blanc, 25 cadires que no hi hagués ningú.
Sí, s'ha de firmar. Sí.
Perquè això s'hauria bo. Perquè a més et dic una cosa. Al Parlament, si en lloc de 350 fossin 7... Imagina el que ens estalviaríem. Sí. El país funcionaria igual.
Esclar, és que el contingut...
Perquè ja funcionaria...
Molt breu, jo. És que el contingut, penseu-ho gràficament, aquests senyors, l'Àlvalos, el Koldo i el Cerdán, si fossin d'una altra textura i fossin d'una altra ideologia real, socialdemocràcia, potser aquest debat que tenim sobre l'habitatge seria molt diferent, no? Potser ja haguessin començat des del 77 fent aquests pisos que deia en Toni, aquests pisos socials, i potser ara en tindríem, no?
No, ho entens malament, perquè en Coldo, en Cerdán i això, aquests diners anaven destinats a pisos, però només per ells.
Per les senyoretes, sí.
Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Va, vinga, fins ara mateix.
Saps que a Vilafant també tenim històries fosques? No ho sabies? Vols conèixer què ha passat al nostre poble? Quina foscor ha de sortir a la llum? Aquest dissabte 28 de juny, al CAU, a les 6 de la tarda, Històries fosques de Vilafant. Amb Enrique Gómez, Jordi Grau, Tura Soler, doctor Narcís Verdalet i Jacint Casademont. Històries fosques de Vilafant. Vine el dissabte 28 de juny, al CAU de Vilafant, a les 6 de la tarda. Coneix la cara fosca de Vilafant.
Ara, a Kia, ha arribat el moment de passar del voler al poder. Ha arribat el moment d'aconseguir un Kia Sportage des de 25.800 euros finançant amb Banco Cetelem fins al 30 de juny. També disponible amb etiqueta Eco i Zero. Consulta les condicions a kia.com.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
Teatre a Vilafant. Katzara Teatre presenta Tenzing, de Mehmet Baydur. Divendres 20 de juny a les 8 del vespre a Palol Sabaldoria. Entrada 8 euros mitjançant l'aplicació Vilafant App. A Vilafant apostem per la cultura. Divendres 20 de juny a les 8 del vespre a Palol Sabaldoria, Tenzing.
Tens mal de cap? Et costa llegir o concentrar-te? El teu fill té problemes per seguir el ritme a l'escola?
A OptiPunt t'oferim Wibi, una innovadora solució basada en intel·ligència artificial que detecta i corregeix fins al 95% dels problemes visuals que no es resolen només amb ulleres.
Amb una avaluació ràpida de només 12 minuts i sessions curtes i personalitzades, millorar la teva visió és tan fàcil com jugar.
Sense mètodes invasius, amb tecnologia puntera i una experiència divertida. Wibi s'adapta tant a adults com a nens.
Demana cita a OptiPunt a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres i cuida la teva salut visual i la dels teus fills com es mereixen.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Vinga, abans, i tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Se sap alguna cosa més, no?, de la pagada del mes d'abril?
Què ha passat?
No, perquè, bueno, era una cosa molt complicada de les distribuïdores i no sé què. Bueno, per el que jo vaig sentir, no vaig entendre massa cosa.
Però és molt fàcil, és un interruptor que s'engega i s'apaga.
Perquè no es van tenir en compte les demandes, perquè hi va haver-hi un pic de no sé què. No sé si ho heu sentit vosaltres. Bueno, el que vaig sentir no vaig entendre res, és com la factura de la llum.
D'entrada queda clar que és a les privades.
Sí, sí, la culpa és de les privades.
I que hi ha una part que és a Red Elèctrica, que és meitat pública, meitat privada. No?
Bueno,
però no se sap res més, no?
Però segons diaris nord-americans i inglesos, diuen que això clarament va ser una prova que va fer el govern per provar si Espanya podia funcionar sense nuclears. I els hi va sortir malament. És el que diuen alguns diaris anglesos i nord-americans.
Però se pressuposaria que el govern mana a Red Elèctrica Espanyola, i aquí jo tinc dubtes, eh? Perquè aquí tinc dubtes si el govern
perquè
governa.
Perquè les elèctriques són totes privades, n'hi ha de públiques?
No,
com funciona això?
Sí.
Perquè el govern té un 20%. En
la fabricació, sí.
I, no hauria, i això no hauria de ser... Ja que és una cosa, no sé, crec que és una cosa de primera necessitat, no? Com l'aigua. No hauria de ser públic totalment.
Això és la liberalització de l'ESNAR, no? Estem encara en aquesta fase.
Bueno, i la telefonia, jo també considero que avui en dia, tal com estem, potser també hauria de ser públic. Va, vinga, obrim el debat. Anem a estatalitzar les coses.
Moltes d'aquestes coses venen d'Europa. És a dir, Europa ha estat sempre del costat de la liberalització i de la privatització dels serveis. I això té els seus avantatges, però també té els seus inconvenients. I en aquí, pel que jo he llegit, que no sé si és cert o no, però pel que jo he llegit, el problema és compartit entre les companyies privades i Red Elèctrica.
Sí.
És a dir, Red Elèctrica normalment pressuposa les diferents centrals que hauran d'entrar en servei, però n'hi ha una d'aquestes centrals que és la que està pendent de si hi ha excés de consum o hi ha manca de consum i ho anivella. I aquí es veu que la que havia anomenat, que aquell dia li tocava fer aquest paper, la companyia diu que va dir que no estava disponible perquè no sé, tenia una avaria o no sé què li passava, i no van nomenar una substituta. I aleshores, quan hi va haver-hi la sobrecarregament, no va haver-hi ningú que fes aquesta molla, i per això se'n va anar tot en l'aire. Ara, el problema és, a part del que va passar i del que, el que costa i el que costarà tot allò, és el que val per fer que no torni a passar. Perquè això es veu que pot passar en qualsevol moment. I val, no sé, no voldria dir un disbarat, però em sembla que en van parlar de 1.400 milions.
Això... Home, tenint en compte doncs, també totes les pèrdues, no?, de les persones que han estat tot un dia sense llum, no?, amb neveres...
Aquests diners són clar per arreglar que això no torni a passar. Uh-huh. No pel que ha passat, i el que ha passat...
jo tinc una... Jo penso que no serà l'única vegada que passi.
Perquè si tu creus que tornarà a passar?
O sigui, l'han provat i ja han anat bastant bé, pues, que no sigui...
De fet, el que va passar...
Que l'agost passi
aquell
algo.
Mateix dia a França, i que va durar 5 segons, va ser exactament el mateix.
Perquè van connectar amb Andorra, no sé què van fer.
Perquè va actuar la central que havia de fer de molla, i aquí
jo,
no.
No sé, però jo penso que no sigui que l'agost passi alguna cosa d'aquestes també. Vull dir que, ostres, l'interruptor no funciona, haver d'estar-te una horeta o dues, estem un parell de setmanes, no? I després
llavors agafem... els diguem als turistes que tornin a casa
després, quan el tornem, tornis a engegar, hòstia, ara augmentem el preu de la llum, ara no, ens pagaran més calés.
A les companyies no li interessa. Vosaltres sabeu el que és una hora sense llum, a la quantitat de milers de milions que perden les companyies elèctriques?
Clar.
No, però això agafen,
ells mateixos no els interessa.
Per això agafen, es distribueixen les pèrdues per tothom i nosaltres hem de pagar el que ha perdut una altra empresa. Això ho han fet sempre.
És el que faran. És el que faran.
Ens pujaran la llum a dojo. Ah, no, és que l'interruptor no funciona, bueno, i a l'estiu. I jo dic una altra cosa. Una vegada, bueno, ja fa temps vaig escoltar una entrevista bastant xula, i van deixar anar una frase que a mi se m'ha quedat, i la frase és: us imagineu que el turisme desaparegui d'Espanya? Hosti, se m'ha quedat. I perquè ara imagineu que ara...
Bueno, això és un tema que hem debatut aquí, no? El tema de si la nostra economia està basada només en el turisme...
No sé, us imagineu que no hi hagi turistes a Catalunya? Què passaria? Vull dir, clar...
Bueno, que ens hauríem de reciclar per força.
Reciclar?
Home, que
no sé què m'ho faríem,
eh? La Junquera desapareix, de bones a primeres.
La Junquera desapareix.
La Junquera desapareix perquè seria un poble fantasma, perquè depèn de
que ponem. I cada aniríem a plantar tomates.
Tornaria a ser un poble de pescadors.
O no? Perquè ja amb el temps que hi ha, sembla que pescadors no hi ha gaires de Cadaqués.
Pues algun dia...
Ja són peixos.
Aquí està.
Algun dia hi hauríem d'entrar, amb això que diu la Mercè. Perquè aquí que som seriosos, ho hem dit sempre, si hem de canviar el model, doncs hauríem de començar a parlar què vol dir canviar el model. Per exemple, lo normal seria dir, no, escolti, això del Prat... oblidi-s'hi, no és el problema de l'Ànec i la Ricarda, és el problema de creixement, ja som masses, i per tant, com que som masses, nosaltres ens hem de resituar el que pensava Catalunya en els anys 20, per
sí,
exemple, no?
Però al fons,
és a dir, com faríem un territori equilibrat?
Si tu no ho fas, ho fa un altre territori, hi ha creixement
l'altre
a un altre
dia,
lloc i tu no.
L'altre dia l'alcaldessa,
molt complicat, això.
Particularment m'agrada molt del Prat, Anna Bou, em penso que es diu,
sí.
Ho deia, aquesta noia deu ser mestra, ho explica molt bé les coses, diu, no, diu, el que nosaltres necessitem és que aquí, al Prat, tinguem gent que vol anar a treballar, que el tren li funcioni, i que tenim un estudiant que vol anar a estudiar, que el tren li funcioni. Si un senyor diu, i vaig pensar en l'Armaguer, no?, d'aquests que van amb corbata i volen anar a comprar no sé què a Xangai, pues que vagi a fer la mà, no?, que se'n vagi a Frankfurt, i des de Frankfurt que vagi a comprar el que sigui allà. Però en nom d'això, no podem fer que... Esclar, tu escolteu els que estan dient, és que s'ha d'incrementar i serem un hub, no sé de què collons vol dir això, no? I això anirà bé pel creixement econòmic. Escolti, pari. Recordeu en aquí mateix, en la premsa, els articles que hi havia en el tren d'alta velocitat, gent que estan aquí, en l'hemeroteca, diguent, no, és que el tren d'alta velocitat que arribarà a Figueres permetrà que gent que està visquent a Barcelona vingui a treballar aquí, o gent que està a Barcelona vingui a viure aquí.
A Manyana,
No, que vingui a viure aquí i se'n vagi a treballar a Barcelona, digue'm en un.
Jo te'n dic un. Que viu aquí i va pues, treballar cada dia a Barcelona.
Pues, ah, viu aquí, però que hagi vingut de Barcelona per comprar un pis aquí i després se'n torni a treballar, no n'hi ha cap.
No
I això
sé.
Està escrit, no això està escrit aquí, eh? Està
no ho sé,
aquí.
No ho sé, no en conec, però...
I, per tant, aquests que estan venent un creixement ideal, de bla, 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 de fum, 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 doncs això no és una proposta seriosa. L'aeroport del Prat s'hauria de reequilibrar amb els aeroports que té el país, Alguaire, Reus, Girona, no sé què, fer una xarxa, que això venim anys que ho estem dient, de transport públic, ferrocarril fonamentalment i també autobusos, i a partir d'aquí comencem a pensar en el decreixement. És a dir, si a Barcelona hem pagat el Liceu, jo també vull un aquí a Vilafant de Liceu. És broma, no?
Home, però pues estaria bé, eh?
Però vull dir, descentralitzem un cicle de funcions, fem una llei del Parlament que Barcelona no pot créixer més, que l'àrea metropolitana de Barcelona és un perill públic, tot això ho haurem de començar a fer, no?
Xavi.
A mi sembla que els terrenys de... que volen edificar, hi ha alguna cosa més a darrere, no només això.
Que vols dir que hi ha un interès aquí, per això volen ampliar-se.
750 cases en previsió, ja.
Però aquí...
Amb l'ampliació del Prat.
Sí. Amb l'ampliació del Prat.
Jo veig
una cosa que és...
No exactament, però...
A la zona.
Jo veig que és una cosa...
Deu
o sigui...
ser per l'ànec de la Ricarda.
No crec.
A mi em sembla que és això. A mi em sembla que hi ha alguna cosa
Sargatal,
més.
Que mira molt pels ànecs.
A mi em sembla que és una cosa menys de... O sigui, hi ha una cosa tapada que no ens diuen, que corre molta pressa que s'ha de fer, perquè es deu acabar el termini d'alguna cosa i que s'han de fer sí o sí. A mi em dona aquest efecte. No ho sé ben bé, però que te donin molta pressa per fer alguna cosa al costat de l'aeroport, ara, a mi em dona molt l'espina. Vull dir que dius, ostres, aquí passa alguna cosa, no sé. És el meu punt de vista.
Però portem anys en aquest debat, eh? També és...
No, però és que ara corre molt
perquè volem un turisme, i ara que no se'm malinterpreta, jo crec que es busca un turisme de quantitat i no de qualitat, i no vull dir que només hagin de venir persones riques, eh? Entenc que el turisme hauria de ser accessible a tothom, no? Però... Més, jo tinc la sensació que estem en un moment de més. No sé si us dona la sensació a vosaltres.
Però no, a mi...
El sistema capitalista es fonamenta sobre això.
Sobre
cada vegada més, com si fos il·limitat els recursos.
Il·limitat, creixement il·limitat.
Però sabem que no és així.
No. Home, no, perquè el planeta és limitat i, per tant, tot el que hi ha en aquest planeta serà limitat per força.
Per això s'ha sabut sempre.
Però llavors potser hi hauria d'haver-hi un canvi, no sé, l'Alfons ha parlat de decreixement, potser hi hauria d'haver-hi un canvi de sistema, perquè si el capitalisme no encaixa amb la realitat... Ja sé que em preguntaràs que quin és el sistema. Jo no ho sé, no sóc economista.
Quin sistema vols posar?
No ho sé, però potser hi ha moltes ments pensants molt brillants aquest planeta, no se'ls ni coneix cap
la
més.
Pandèmia... La realitat la fem nosaltres.
Sí. Quan la pandèmia es va dir que s'havia de canviar dependent. I que aprendríem i que canviaríem.
Sí, no vam aprendre res. Sí.
Havies de canviar de lloc de col·locar-te a casa.
Però és que el capitalisme està molt arrelat, també portem molts anys
sí,
amb aquest sistema.
Sí, però coses que debatíem en els anys 70, els que tenim la barba blanca, jo soc dels que vaig anar a comprar a l'Aliança Editorial els llibres de Malthus, no? De dir, cuidado amb el creixement de la població, això anirà... que no ha anat tampoc així, no? Dèiem, perquè no hi haurà menjar per donar la... Després va venir tot aquest boom del capitalisme xinès, que ha estat una novetat en els últims 50 anys, no? I els xinos varen acabar fent de malthusians i varen prohibir tenir fills ara han tornat a deixar de tenir fills.
Sí, però
no?
estan a la baixa. També,
ara estan a la baixa, sí. Però vull dir que en aquell debat dels 70, escolteu, és que amb aquesta població no hi cabrem en el globo aquest del petit
però,
príncep,
clar,
no?
Però clar, és molt injust que tu que ja ets aquí impedeixis que pugui venir una altra persona, perquè qui ets tu per decidir quants fills puc tenir jo?
Jo que molt el deixaria, perquè acabarem increpant els nostres pares, perquè aquella nit varen estar massa animats i no tocava. Ja.
Però sí que és veritat, no? Quan, a vegades quan parlem de decreixement i tot això,
sí.
No? Quan hi ha aquestes economies emergents, no? La Índia, el que sigui, perquè nosaltres hem crescut i hem viscut
això,
a l'opulència i ara els hem de dir a la Índia, no, vosaltres no.
No, això és llei de vida, ara tu deies de la immigració. Ara tu deies, imagina que no hi ha turistes. Doncs molts d'aquí haurien d'anar a treballar fora, com feien els anys 60 i 70. Sí. Doncs aniríem a Alemanya, a Oceania, allà on sigui, guanyant-se la vida.
O és que ara... potser hauríem de dedicar-nos a una altra cosa.
Ara que estàveu dient això de ara, per exemple, es porta molt l'urgent, o sigui, les persones han de viure més temps. Uh-huh. Ara t'estan venent coses per dius o t'estan dient no, tu tens 70 anys, no has de viure fins als 90 o 100. I ja t'estan venent productes i t'estan venent coses perquè tu visquis més gent. I llavors, a raó d'això, vosaltres aquí es parla, hòstia, és que la gent són molts. No ho sé.
Sí, aquí, però aquí ha de decidir?
No, però és ara que esclar, aquí estan obertes, crec, dos guerres, no? Estan obertes dos guerres, no? I les que no sabem.
De fet, ahir algú va fer un
comentari... Són 50.
A mi algú va fer un comentari i em va dir aprofita, fes no sé què, que aviat vindrà la Tercera Guerra Mundial.
No ho sé, clar, per un costat ens venen, no, has de durar fins als 100 anys, però d'un altre costat, escolta'm, aquí hi ha
és per equilibrar el
50
personal.
Guerres obertes, vull dir, clar, no ho sé.
Les guerres servien per això.
Sí, no? Servien per això.
També es deia que la pandèmia també servia per això, no? Però, bueno, ens hem posat aquí molt conxorxadors, però...
Per vaja, que ara les guerres ens escaparien de les mans.
Sí. Avui últim dimecres per vosaltres, acabem la temporada de dimecres.
Que tingueu... Ara el flotador, no?
La sí, ara us donarem el flotador. Que tingueu bon estiu els companys del dimecres.
I el diploma.
Els companys del dijous, demà serà el seu últim dia, tornarem demà dijous ben puntuals amb el suport de Gestoria Fernández del Carreres de Vila, número 36 de Figueres. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.
Adéu.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat